8 graus de temperatura en aquests moments, moltíssima calor i un nou rècord, en aquest cas, de temperatura a la Mar Balear. La boia de Sa Dragonera va registrar ahir 33,02 graus, superant amb més d'un grau el rècord anterior. Per al cap de setmana s'esperen dies més tranquils, amb sol, també una mica de calitja, sobretot a Eivissa i també a Formentera. Aquests pròxims dies les temperatures pujaran i es podrien assolir els 38 a Mallorca, els 36 a Menorca i també a les Pitiüses, els 36-37 graus. Així que ens esperen unes jornades dures, unes jornades de calor, sobretot de cara a aquest cap de setmana. No deixant de banda avui tampoc la crisi migratòria i vos contam que després d'unes jornades de feina molt intenses, Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de migrants desapareguts aquesta setmana a prop de Cabrera. Ja no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida i per aquesta raó les tres embarcacions destinades a aquesta operació es varen retirar després d'haver pentinat tota la zona delimitada i no haver-hi trobat cap supervivent ni cap cos. Ha estat, com ja sabeu i ho han comentat molt en aquestes tertúlies, una setmana molt tràgica a la Mar Balear, amb 19 persones mortes i una desena de desaparegudes. Sense deixar de banda aquesta qüestió del tot, avui tornem a parlar de Ceuta. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia. De fet, avui just, quan es compleix una setmana de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, el rei Felip VI rebrà el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Mar i Vent per analitzar la situació. Serà a les 6 del capvespre, però abans, a la 1 del migdia, Vives farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Es calcula que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers de Ceuta i els preocupa el futur dels 1.100 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma. Demana ajuda a la resta de comunitats autònomes.
En crònica de successos, una nena de 2 anys es troba greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel a Magaluf. El personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que arribaren els serveis d'emergències. Després d'estabilitzar-la, la nena va ser traslladada a l'Hospital Universitari de Son Espases. I en un altre ordre de qüestions, compartim just les imatges que també descrivim pels oients de les pintades antiturístiques al veler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera. L'embarcació de 28 metres d'eslora ha aparegut, així com la veus, vandalitzada, plena de pintades. Els propietaris han venut el veler a un grup inversor que just ara tramita l'operatiu per poder extreure aquesta embarcació de l'aigua i dur-la a port. Més qüestions, Xisco, en aquest cas no deixant de banda la crònica de successos.
No, perquè a Sant Josep, a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga un home de 34 anys per un delicte de maltractament animal. Tot apunta que hauria deixat morir un capodanc i n'hauria desatès altres 4. La intervenció del Seprona ha permès rescatar els animals supervivents que estaven en molt males condicions, desnodrits i deshidratats. Els cans han estat traslladats al Centre de Protecció Animal per rebre atenció veterinària.
I tot a punt ja, perquè cada vegada manquen molt poquets dies. Per què? Per l'esdeveniment de l'any, per l'esdeveniment astronòmic per excel·lència, aquest esdeveniment del qual estem parlant tots els dies previs i més que en parlarem. Ens referim a l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. Escoltam aquesta cançó anònima, per cert, i feta a través de la intel·ligència artificial d'un conegut empresari balear que no ha volgut donar el seu nom. Encara és a temps, si vol contactar amb aquest programa, perquè jo crec que és una persona que té una entrevista, sens dubte, i em dedica a la cançó cada vegada és més aferradissa, perquè la duim ben dins. Idò.
Recomanem a la gent que revisi les xarxes d'Ivetres Ràdio, perquè nosaltres vàrem proposar un ball i la gent que faci aquest ball i envia un vídeo tindrà ueres per poder veure l'eclipsi.
No hem tingut molta sort amb l'enviament d'aquests vídeos.
Crec que potser nosaltres no érem els millors exemples per fer aquestes passes
no,
de ball.
No, perquè hem de dir que la nostra companya, Maria Antònia Esquines, va dissenyar una coreografia que estava molt bé.
Digue-li dissenyar, digue-li... va dir-nos heu de fer això.
Home, però queda molt més professional, no?
Sí, és vera, és vera. És un disseny pensat i sobretot molt treballat.
Aquesta organització de coreografia que vam intentar reproduir, nosaltres, sabeu que no va ser suficient com per captar l'atenció del públic. Tot i així, sou atents d'enviar-nos aquests vídeos. Per què? Perquè serà una mobilització sense precedents. Per terra, per mar, per aire, les forces de seguretat de Mallorca i de les Pitiuses estan acabant de perfilar el dispositiu que es posarà en marxa, ja sabeu, el dimecres, i amb un únic objectiu, que és sobretot poder organitzar-ho i prevenir incidents provocats per la gran quantitat d'aglomeracions que se produiran, sobretot les previstes a les zones costaneres de les illes per aquesta eclipsi. En aquest operatiu participaran centenars d'agents de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local, bombers, personal d'altres organismes, entitats, organitzacions, que es desplegaran a tot l'arxipèlag.
També els hospitals públics de Mallorca estan reprogramant les cirurgies programades per el proper 12 d'agost per alliberar llits i també afrontar el dispositiu sanitari per l'eclipsi total de sol. Segons expliquen fonts de l'IPSalut, la instrucció general és que s'ha d'adaptar la programació quirúrgica per garantir la capacitat de resposta si aquest dia es produeix un increment sobtat de demanda assistencial, per exemple, per mort d'un accident amb moltes víctimes.
Tenim frase del dia, si voleu reflexionar amb nosaltres, si voleu aturar una mica i pensar en mem, que és el que hi ha darrere aquesta frase. En concret, és el moment.
En tenim, i és del poeta Victoria Alfred Tennyson, nascut tal dia com avui, però de 1809. I parlant de les relacions sentimentals, aquest bon home va dir que és millor haver estimat i haver perdut que no haver estimat jamai.
I és vera que no se pot no estimar per no patir. Tot i que alguns amors deixen el cor molt trencat i se torben les persones molt en tornar a estimar, en tornar a donar-se una oportunitat, però és vera que no se pot deixar d'estimar per aquesta por.
Però bé, com diu Tennyson, és millor haver estimat i haver perdut que no haver estimat jamai. Per tant, nosaltres ens quedarem amb aquest axioma.
Parlem d'amor en concret, perquè ens referim, millor dit, a una parella. És la nostra secció de què parla tothom.
I podríem parlar de molt la platja, el d'Orlando Bloom i la seva nova parella, perquè Mallorca continua sent una de les grans destinacions de les celebrities aquest estiu. El darrer a arribar ha estat l'actor britànic Orlando Bloom, conegut pels seus papers a El Senyor dels Anells o, per exemple, Pirates del Carib. Bloom ha aterrat a l'aeroport de Palma en un vol privat acompanyat de la seva nova parella, la model suïssa Luisa Laemmel, en qui manté una relació des de fa uns mesos després de la ruptura la cantant Katy Perry, que en Katy Perry, recorda'm, ara està enamorada de l'expresident de Canadà, Justin Trudeau, en qui l'han fotografiat a les platges de Saint-Tropez. Sabeu que quan arriba l'estiu, les celebrities volen platja i volen parella nova.
A què no tenen por, com la frase del dia, de no tornar a estimar o cos trencats? A què no tenen problemes d'això?
Katy Perry va ser...
Arrei muerto, arrei puesto.
Oca i què també en Justin Trudeau perquè me toca. No sé com dir-te.
Totalment.
Però tornant a casa, segons publica a última hora, la parella, la d'Orlando Bloom i Luisa Laemmel, s'ha desplaçat fins al port de Solla per embarcar el Rising Sun, un dels megaiots més espectaculars del món, propietat del magnat nord-americà David Geffen, que els ha convidat a passar uns dies navegant per la costa mallorquina. De fet, fa no res, recorda'm, en aquest iot hi havia Jennifer Aniston, Courtney Cox i Pedro Pascal, entre d'altres. Pedro Pascal, que diuen que anava acompanyat d'una nova parella, que no vàrem descobrir qui era, però deien que també Pedro Pascal està enamorat.
Però què, se sap alguna cosa d'aquesta nova parella?
Només se sap la cara que feia aquest jove. No se sap respús de ser...
Més major, més jove, dedicat al món del cinema, res.
No saben res.
És un misteri.
Crec que és model, però ja saps que nosaltres i els models...
No, van de magros.
No, exacte, no queden per sopa cada dia. L'arribada de l'actor, en aquest cas Orlando Bloom, no ha passat desapercebuda, tot i les mesures de discreció habituals als serveis de terra de l'aeroport. Bloom s'ha mostrat sorprès pel desplegament per evitar que fos fotografiat abans de posar rumb a la Serra de Tramuntana. L'actor té 49 anys i inicia així unes vacances a Mallorca en plena nova etapa sentimental amb Luisa Laemmel, que en té 28, és a dir, se'n duen 21 de diferència, i que és una model suïssa que ha fet feina a campanyes internacionals com, per exemple, per la marca Calvin Klein, i en qui ja havia estat vist aquest estiu durant unes vacances a Itàlia, i sembla ser que aquesta visita a Mallorca venen a ser com a confirmació. informació. Un any més, la nostra illa és un d'aquests escenaris escollits per algunes grans cares de Hollywood per gaudir de la Mediterrània i de la tranquil·litat. No sé si t'agradaria coincidir amb Orlando Bloom, Marta Garau.
Mira que l'he cercat, perquè d'ençà que Jaume Noguera em va explicar com s'acercaven els llots a través del radar, no?
Fer una investigació.
Clar, però el problema és que hi ha molts de vaixells que duen aquest nom, Rising Sun, imagina't, no? És un nom molt comú i era un tan complicat rastrejar el Rising Sun. De fet, hi ha alguns que ja estan protegits, no sé si és aquest cas en concret, però ens va costar molt. Altres sí que ho hem aconseguit i, de fet, és l'eina que utilitzen alguns paparazzis, no?, aquest estiu, per anar cercant aquests vaixells i així captar la millor instantània. Però no ha estat el cas, no ho hem aconseguit.
Hem de dir que ens hem de fer amics de David Geffen. Ho dic perquè la moda és mega llot, dic perquè com ve... Després de conquistar aquest bon home, productor musical, teatral, cinematogràfic, després ho comentam, perquè té una vida molt interessant, però a partir d'ara el nostre objectiu d'aquest estiu 2026 és fer-nos amic d'en David Geffen, perquè mos convidi en aquest megallot. Nosaltres ni molestaríem. Nosaltres com si mos envien a ses habitacions d'escull del vaixell, com si fóssim en DiCaprio en el Titanic. Mos és igual, però nosaltres volem viure l'experiència de poder anar a un vaixell d'aquestes magnituds.
Jo t'he dit que si t'acostes amb el paddle surf a de vora, tot d'una surt una exèrcit de mariners que te diu, perdona, mantén la distància, estic segura.
I doncs, si tu m'assegures que te surt un exèrcit de mariners, pot ser convé anar-hi un sopar del surf. Qui lo sap, Marta Garau? Ho dic perquè potser has donat idees a la gent que estigui avorrida.
Qui era aquest model que visitava? Era Gucci, el que visitava les platges d'Estrenc fa molt d'anys, que duia uns quenats... No me'n record. No, que jo recordo ser a la platja fa molt d'anys.
Jo crec que això és en Valentino.
Valentino, exactament, no me sortia el nom. I recordo que quan Valentino era Estrenc, si tu intentaves acostar-te un poc, tot d'una sortien els mariners dient has de mantenir la distància. Per cert...
I mira, que Valentino era fàcil de reconèixer, perquè era talment... És que era una aleta de pollastre socarrinada. Pobre amo, perquè és que era tot pell... era un xurrasco. Ja està. Era la seva opció estètica, ni millor ni pitjor, diferent.
M'ha sorprès que me posessis Amor Marinero i no Háblame del mar marinero.
Bueno... Ara ja criticam les lletres musicals d'aquesta hora.
No, però m'ha sorprès que, clar, com que sempre tu trobes l'excusa més petita per posar Rocío Jurado, m'ha sorprès que avui no la triassis. Per això, mira, Iker mos la regala perquè el manco te puguis ambientar.
No, Rocío Jurado no és Háblame del mar marinero. No, Rocío és Amor marinero.
Exactament, al revés. Tu m'has posat Háblame del mar marinero.
No, jo he posat
Amor marinero.
Un moment, no. Balears no se mereix això. Jo he posat Rema marinero de ses Aquario. Na Marta Garau s'ha confós en Háblame del mar marinero.
Amor marinero, perdó.
Que la cantaven a Pepa Flores, que era un poema d'en
Alberti. Marisol, exactament. Però sé que m'agrades aquesta.
Amor marinero de Rocío Jurado, perfecte, molt bé.
Que soni.
Balears se mereix tenir ses dades clares. I ara sona Rema marinero. Ja està. Jo me'n vaig.
Després ho intentem.
Exacte. Després te les poso totes. I feim un
lícer.
Per
ordre. Perfecte. Exactament. Amb la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, Jaume Noguera, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i a la realització també Maria Antònia Esquines i Francesc Mateu. Comencem d'aquesta manera el cap de setmana. Para seguir a tu barca y que no navegues sola y probarte que
El dia, amb Marta Garau.
No, i de 8 minuts comença el repàs a l'actualitat, els titulars, les notícies més destacades d'aquest dijous. Avui, amb els periodistes, aquí als estudis de Palma, avui tots aquí als estudis. Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Guillem Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Com sabeu, aquesta ha estat una setmana molt tràgica a la Mar Balear, ho han comentat en diverses ocasions, amb 19 persones mortes, una desena de desapareguts, una crisi migratòria sense precedents que també ens du a plantejar-nos aquesta situació i, sobretot, extrapolar-la al que ha passat a Ceuta els darrers dies. De fet, avui just es compleix una setmana d'aquesta entrada massiva. I doncs, just avui, el rei Felip VI rep el president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per poder analitzar aquesta situació, per poder parlar del que està ocorregent. Serà a les 6 de l'hora baixa. Abans, a la 1 del migdia, farà una aturada al consolat demà per conversar amb la cap de l'executiu, Marga Proens. Ahir demana també que les altres comunitats autònomes li puguin donar suport. Recordem que ara mateix preocupa el futur dels més de 1.000 menors migrants que estan tots sols a la ciutat autònoma i demana ajuda a la resta de comunitats. Una visita que ve en un moment molt determinat. Alicia, quan aquí a les Balears no podem fer un paral·lelisme ni molt manco, però hem parlat aquesta setmana del drama migratori i de totes aquestes persones mortes els darrers dies. Què suposa aquesta visita? Què creus?
Bueno, yo creo que es la mejor manera que ha encontrado Felipe VI para mostrar su apoyo a Ceuta, porque él no puede ir a Ceuta. Recordemos que únicamente fue su padre. Bueno, antes de Alfonso XIII fue el último rey que fue, luego fueron Juan Carlos y Sofía en el 99, creo recordar, con una visita, bueno, ahora no recuerdo el año, que organizó siendo ministro de Exteriores Moratinos y con Zapatero en el gobierno. Ellos ni siquiera se alojaron, no durmieron en Ceuta y Melilla, estuvieron 6 horas en cada ciudad, pero teniendo en cuenta la situación actual que tenemos, Felipe VI no puede ir a Ceuta. El gobierno no creo que se lo autorizase, que es el que tiene que autorizar este tipo de visitas, pero sí que es verdad que el rey lo ha demostrado desde el primer día, está muy preocupado por la situación allí, envió un comunicado muy contundente, el más crítico con Marruecos, mucho más que el gobierno que critica ha hecho cero, y yo creo que la mejor salida que él ha encontrado para poder expresar su apoyo a Ceuta es esto. Recordemos también que el presidente Vives ya era presidente de Ceuta cuando fueron Juan Carlos y Sofía, y él puso de manifiesto que necesitaban, ansiaban y valoraban muchísimo esa visita real para reivindicar que también son territorios españoles, porque es verdad que Ceuta y Melilla eran españolas antes de la existencia del Reino de Marruecos.
Guillem.
Clar, és que geopolíticament és complicat.
I
sobretot quan ho veus, quan el president de Ceuta, en la situació que té allà, s'ha de desplaçar fins a Mallorca per tenir una reunió amb el rei, però clar, és veritat que la monarquia del Marroc veuria la visita del rei com una afrenta cap al règim. Això ja s'ha comentat tant a mitjans marroquins com a mitjans espanyols, perquè, a més, el Marroc sí que té una intenció expansionista respecte a Ceuta i Melilla, que és una qüestió que durant molts anys hi ha hagut problemes, hi ha hagut diferències. De moment se manté que Ceuta i Melilla siguin espanyoles, però en el futur no sabem si hi haurà un canvi de parer respecte a aquesta qüestió per part del règim marroquí, com passa, per exemple, amb el Sàhara, que també se'l vol quedar sense. Clar, és complicat perquè la gestió amb aquesta qüestió ja ho estan veient tots aquests dies. Clar, ja no només és la gestió a Ceuta, sinó la repercussió que ha tingut a tota Espanya, no? Una qüestió com aquesta, on vi, per exemple, qüestions també de desinformació. Molta gent, per exemple, no sabia què estava passant. Jo, per exemple, he intentat llegir mitjans internacionals que estaven allà i moltes vegades diferien de l'anàlisi o de lo que explicaven de lo que estava passant allà a Ceuta. Crec que és complicat, però és vera que el fet de que la persona que s'hagi de desplaçar sigui el president de Ceuta i no hi pugui anar Felip VI, això ja dona una clau de la magnitud i de la delicadesa de la situació geopolítica del nord d'Àfrica.
Ha dit el president de Ceuta que el millor seria retocar la llei d'estrangeria per redistribuir els infants entre les comunitats autònomes de manera equitativa. Recordem que hi ha 1.100 menors migrants que estan ara mateix tots sols a la ciutat autònoma.
Sí, jo crec que això s'hauria de fer. A vegades hi ha com a... que és l'Orient i que és l'important. Ara, en aquests moments, jo crec, a part de l'anàlisi que han fet molt bé, a Europa també estan preocupats, egoístament, però estan preocupats per el que està passant. I hi ha por que dia 15 se repeteixi. Jo crec, sincerament, que el govern espanyol, amb independència del color polític d'ara, no té ni idea de lo que ha de fer. els analistes i els professors per ahí, i me preocupa que és una situació nova i que no sabeu cap sortida que diguis, podria anar per aquí. Ara mateix és una incertesa que pot passar els pròxims dies, excepte que està clar que els Estats Units, en aquest cas amb el president Trump, està més a prop de Marroc que altra cosa, i l'Unió Europea mos tira un poquet de les orelles. En aquest sentit també estem molt, molt tots sols en aquest moment.
Clar. També aquí una qüestió important, i és que el Mediterrani, les darreres dècades, ha canviat molt i és una situació geopolítica complicada, perquè, sobretot, clar, allà, per exemple, Espanya i, per exemple, Balears, és frontera sud d'Europa, i estan veient com hi ha molt de problemes amb el tema de la gestió de la immigració, sobretot perquè països com Argèlia, Marroc o altres estan pressionant moltes vegades amb el tema de les sortides, i és una forma de pressionar Europa. Per exemple, Europa està pagant a certs països perquè deixin o perquè no surti molta gent i se quedi, ho hem vist, per exemple, en Turquia. I el Mediterrani també, per exemple, fa unes setmanes se va fer públic un document en el que els Estats Units deixava per escrit que el pas de Gibraltar i la zona de Ceuta i Melilla i tot el que és Mediterrani i aquella part tenen una importància estratègica per ells, sobretot pel tema del comerç, de la navegació. És a dir, crec que és un espai que està actualment en disputa, i sobretot la vinculació entre Estats Units i el règim del Marroc està molt viva, i els vincles són molt forts, i veurem fins a quin punt en els pròxims anys canvia la situació.
Sí, esto que dice Guillén es clave. De hecho, el rey de Marruecos a la principal autovista del país la ha puesto Donald Trump. Entonces ya es... la verdad es que nosotros nos hemos enfrentado a Estados Unidos y ellos han buscado como aliados a Marruecos. Lo que está pasando allí, la verdad que... Anoche pensaba en vosotros, Marta, en la gran exclusiva que disteis con lo de Frontex cuando desmintió al delegado del gobierno, porque ahora también viene a desmentir otra vez al gobierno central cuando dice que lo que pasó justo hace una semana no fue una cuestión de mafias. Ya advirtieron que el paso de Marruecos a Ceuta era muy fácil y además económico. No hace falta pagar a nadie porque a nado ellos lo pueden hacer. En cambio, en ese mismo informe se dice que la ruta de Baleares a Argelia, bueno, cita Baleares en concreto, que aquí sí que ya hay actuación de las mafias y da incluso cantidades económicas de lo que se llega a pagar, que eran miles de euros, para poder cruzarla. Entonces, claro, yo insisto, el gobierno tiene que activar su política migratoria y no hacerlo solo sin el consenso del resto de países europeos, porque luego ya hemos visto lo que ha pasado. Han aprobado una reforma migratoria, una regularización exprés, sin hablar con Europa. Tiene enfadados a todos los gobiernos de la Unión Europea. La gran mayoría firmaron una carta criticándolo. Y yo insisto, yo estoy a favor de que todo el mundo tenga una vida digna y se regularice su situación, pero de una forma ordenada, porque lo que no podemos hacer es dar papeles a todo el mundo sin ni siquiera contar los medios para ello. El otro día lo denunciaba la consellera de Trabajo. Se ha apuntado tanta gente al SOI que temen que el servicio pues se sature y no se pueda dar la formación y la atención necesaria a esas personas que tienen derecho a ser bien atendidos. Entonces yo creo que el gobierno debe recapacitar y debe... Ahora también se está hablando mucho de que, bueno, como el presidente está de vacaciones en Tenerife, va a hacer allí como una cumbre exprés, porque tiene en su propio gobierno un lío montado. Tenemos a la ministra de Defensa pidiendo explicaciones a Marruecos y defendiendo al CNI y los servicios secretos, que insisten en que sí avisaron al gobierno, igual que también le avisó Marruecos, igual que también le avisó Ceuta. Tenemos al ministro de Interior diciendo que no, que él no sabe nada, y tenemos al ministro de Asuntos Exteriores defendiendo a Marruecos. Entonces, hay medios que están informando de que estos días Sánchez prepara una cumbre porque tiene un incendio en el gobierno. Ahora también tenemos ya a Sumar, que pide que España no coorganice el próximo Mundial con Marruecos, ya lo que nos faltaba.
Sí, es una situación cada vez más complicada, y pobre Pedro Sánchez, pareixerà que sempre estem, però no, jo crec que el president no està gestionant bé. Si hagués el meu estimat Mariano Rajoy ara mateix i actuat d'igual manera, diria que no. L'estan sobrepassant tots els fets. I jo crec que és dolent una situació com aquesta. Va un poc a remolc de lo que va passant. I en política internacional jo crec que has de tenir certa prevenció si hi ha serveis secrets espanyols i segur que hi ha maneres de saber que poden passar coses, has de preveure un poc i no sortir com el president dient Marroc és un amic, Marroc està ajudant, Marroc és... No ho sé, jo no Clar. Ho veig així.
És que també hi ha un problema i és que el lobby marroquí té molt de poda. I sobretot té molt de poda amb antics dirigents del PSOE. Això han vist, per exemple, en José Bono, en José Blanco, exministres del PSOE, i això segurament... Això ha passat històricament que molt de dirigents del PSOE tenen una vinculació amb el Marroc, però, per exemple, molta gent de ses bases està molt solidaritzada amb el tema del Sàhara. Aquí, per exemple, tenim Francina Armengol i molta part del PSIP, que té una relació molt estreta amb el Sàhara. Però històricament sempre ha passat això. Clar, en el moment en què tens exministres, exdirigents del PSOE, fent lobby del Marroc, tant a Espanya com a Europa, això estic segur de que condiciona moltíssim la política exterior que està tenint el govern. És una cosa que no sé si sabrem, però aquí hi ha informació que mos falta.
Hay algo que condiciona mucho más, y es que Marruecos tiene información del móvil del presidente del gobierno. Está la operación Pegasus, que nunca nos han explicado nada, pero que le infiltraron el móvil al presidente del gobierno y dos meses después supimos que se cambiaba sin ningún consenso y de manera unilateral, además en una carta escrita por Marruecos y que únicamente firmó España y que filtró Marruecos, que se cambiaba la política del Sáhara, que como tú bien has dicho, España siempre ha sido más aliada del Sáhara. Entonces, qué casualidad que desde que tienen la información del móvil del presidente del gobierno, porque en ese momento todavía utilizaba el suyo personal y no uno encriptado como le recomendaba el CNI, pues desde ese momento Marruecos es muy amigo y cambiamos nuestra política internacional sin pasar por el Congreso de los Diputados.
Recordem, idò, avui visita del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al rei Felip VI per abordar precisament aquesta qüestió. També es reunirà amb la presidenta del govern, Marga Proens. Supos que a partir de demà podran tenir les conclusions d'aquestes reunions i l'anàlisi, i així ho farem també en aquesta tertúlia, en aquest espai. 9:31, el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa, petita aturada per publicitat a la televisió, i tornem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que unos manifa, de los de las manifas profesionales de toda la vida, estudian denunciar a los responsables políticos de las cargas policiales de la marcha fobioturística del pasado 26J. Eso dice el titular. Decayendo por debajo de las anteriores y todas casualmente desde que gobiernan los populares esta comunidad. Les das el biberón psicotrópico de la multitud y los poco más de 25.000 se transforman, según ellos, en 70 y pico mil. Unos profesionales de la jauría y de la matraca que para plantear decrecer turísticamente no solo utilizan la violencia, sino que además resulta que estudian si denunciarla. La maman en ese manual de activismo guerrillero que editaban contra objetivos turísticos. Y la denuncian cuando los cuerpos policiales responden con igual intensidad y en todas direcciones, como el principio de Pascal, para salvaguardar el orden sobre 25 criaturas lesionadas, según ellos. Unos chicos que no hacen pie en la gestión de nada que no sea liarla, que no han tenido edad gestacional para poner su careto en un cartel electoral, y te hablan de independencia y de modelo económico como si fuera un Valentino, como si hubieran terminado la ESO. Y si estudian denunciar a la poli o al delegado del gobierno, al señor Rodríguez Badal, les dejamos aquí una regla de tres simple entre los que dicen que estuvieron y entre los que dicen que fueron violentados, que son exactamente el 0,03%, o lo que es lo mismo, que de cada 100 no se lesionó ni uno. Puritito pacifismo policial. Y ya mañana, siempre presencia, paz.
Preparados, no quiero hablar de la lucha. si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo.
9:34, continuem en directe aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i amb la companyia dels periodistes Pep Maria Aguiló, Alicia Mateos i Guillem Porcel. Tenim temes que van coejant en el temps, no? Perquè hem parlat del tema de la crisi migratòria, no? Com tots aquests dies hem dedicat gran part dels nostres continguts, però també hem dedicat gran part dels nostres continguts a totes les repercussions que ha hagut després de la manifestació del 26 de juliol. Ja sabeu que va ser molt polèmica per aquestes càrregues policials que segueixen en investigació i d'hora sabem que 25 ferits d'aquestes càrregues denunciaran els agents de la Policia Nacional. Els col·lectius Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen tota la informació, fotografies, etc. Estem compartint aquí a pantalla algunes de les imatges que així ho evidencien per poder així elaborar aquestes demandes. N'hi haurà una de col·lectiva, altres seran individuals en funció de cada cas particular en concret. De moment és un tema que, com dèiem, segueix en investigació i encara no tenim conclusions per abordar-ho, però és un tema que segueix en boca de tothom. Com podria acabar aquesta qüestió després de les investigacions i després, sobretot, Guillem, d'aquestes denúncies?
Bé, clar, la cosa és que hi ha moltes imatges que posen en qüestió la gestió de les càrregues policials, sobretot per part de certs agents, perquè vàrem veure, per exemple, com se va colpejar a periodistes, a companys de professió, després a manifestants. És vera que n'hi ha alguns que, de forma òbvia, i molts, varen ser recriminats pels seus companys allà mateix de que s'estaven extralimitant en les càrregues. Crec que això durà coa. No sé fins a quin punt el recorregut judicial serà molt llarg, jo tinc els meus dubtes, però és vera que no se pot deixar passar una situació com aquesta. Jo veig bé que el Manco recopilin tota la informació que tinguin, si han de presentar la denúncia, se presenti, però sí que és vera que no tinc gaires garanties de que
no li
això...
veus recorregut.
Jo, en principi, amb aquestes coses soc pessimista, però és vera que veient la situació, veient les imatges i coneguent gent que estava allà en primera fila, també companys del diari que varen haver de cobrir la manifestació, pues, en molts de moments les càrregues policials varen ser desmesurades i sobretot crec que hi ha agents que no varen fer bé la seva feina i considero que si no vas fer bé la teva feina i això se pot demostrar, crec que hauria d'haver repercussions per algun d'ells.
Tot i que no veus recorregut, sí que penses que hauria d'haver repercussions per aquesta...
Jo crec que sí, perquè al final són funcionaris públics, i si el funcionari no fa bé la seva feina i s'extralimita, això ha de tenir una repercussió.
Aquest programa ha demanat entrevista al delegat del govern, Alfonso Rodríguez, no, per aquesta qüestió, sobretot també per la crisi migratòria, sobretot per el dia que va ser dramàtic, no? El dia que varen conèixer la mort. Recordes, Alicia, tu eres precisament sí. En aquesta tertúlia i ens hagués pogut... m'agradar, no?, conversar amb ell per analitzar aquestes qüestions, però va desestimar la intervenció i me consta que també hi ha hagut algunes cancel·lacions d'entrevistes. Se troba a faltar que les autoritats puguin parlar amb els mitjans de comunicació quan passen fets d'aquestes característiques, Pep.
Sí, de fet...
Que entenem les agendes, entenem les agendes i, evidentment, però sobretot quan passa un fet d'aquesta magnitud, i ara me refereixo sobretot als migrants perquè sí que va fer declaracions de la manifestació.
En general, sempre hi ha excepcions bones, però els polítics, quan una cosa surt bé, se posen la medalla, i quan de vegades necessitem una declaració, una valoració, una entrevista, sempre hi ha problemes d'agenda. Jo amb aquest tema crec que s'ha de filar molt prim. Jo diria primer que de les 25.000 persones que hi van anar al mes, el 98% o 97% van tenir un comportament perfecte, és una manifestació i llavors a tota manifestació sempre hi ha a tota, sigui aquí a Madrid, a Barcelona, i sigui el tema que sigui, sempre hi ha un 2, un 3% que pareix que van a una altra cosa. I jo seria partidari i segur que hi haurà una investigació interna per part de la pròpia policia més enllà de la denúncia i diria això, que s'ha de filar molt prim perquè allà a les voltes va ser una situació, un moment molt delicat i no sap ben bé Però jo confio, ja dic, més enllà de la denúncia, que la pròpia policia investigui i si qualque membre se va accedir, pues jo crec que ho diran o ho faran sobre.
Bueno, se está investigando y de momento solo hemos visto imágenes de una parte. Pero la policía también tiene sus propias imágenes, lo que pasa que no quiere facilitarlas porque son objeto de la investigación. Pero a mí me consta, y pienso como Pep María, que el 98%, yo diría que incluso más, el 99% de los manifestantes lo hicieron de forma pacífica. Y me da mucha pena que una manifestación tan exitosa, porque fue multitudinaria, haya quedado ensombrecido su objetivo, que era criticar la masificación turística que sufrimos, porque un grupo muy minoritario se dedicó a provocar a la policía. La policía tiene que velar por la seguridad de todos. Y cuando ve que esa seguridad se está poniendo en cuestión, tiene que intervenir. Es decir, la policía y los que había allí no se pusieron a actuar porque tenían ganas. No, es que recibieron órdenes de hacerlo porque la seguridad dejaba de estar bajo control. Ya le advirtió la propia policía al delegado del gobierno 2 días antes que la finalización en Ses Voltes no era segura, que era de riesgo, y el delegado decidió autorizarla. No ha asumido responsabilidades. A mí también me hubiera gustado mucho escucharlo el otro día hablando de los migrantes, igual que escuchamos al jefe de salvamento marítimo aquí en IB3. Yo insisto, puede, yo no digo que no, que llevados por la presión, que algunos policías, de hecho lo han reconocido, el golpe fuese alto en lugar de bajo, que es como se pide en estos casos. Pero no podemos criminalizar a la policía. Si no hubiesen actuado, no sabemos cómo habría acabado aquello. Igual ahora estaríamos lamentando una situación dramática, porque Ses Voltes es que es un recorrido muy peligroso, es que es muy estrecho y luego, si te caes, lo que hay son rocas. Imaginaos lo que hubiese podido pasar allí si hay gente que corre hacia un lado, hacia otro. Yo insisto, hay que esperar a ver qué dice la policía, que de momento no ha hablado, y su máximo jefe aquí, que es el delegado del gobierno, no la ha defendido tampoco.
Estirem pendents de com pot evolucionar aquesta qüestió, sobretot perquè, clar, aquí vam arribar a una conclusió amb alguns tertulians, és que tot el que ha passat després ha desvirtuat el contingut de la manifestació en si, que és el que se volia plantejar.
És una llàstima.
Clar, una millora de la gestió del turisme, com se podria, no sé, tal vegada evolucionar. Eren qüestions interessants, no? I podies participar o no, podies estar d'acord, hi havia gent de tot tipus de perfils, de tot tipus d'opcions polítiques, i jo crec que tot això va quedar en un segon plano.
Este movimiento ciudadano consiguió que por primera vez en Baleares un govern, el de Marga Proens, haya asumido la masificación como problema, porque esto no ha empezado ahora. Durante la pasada legislatura, cuando estaba Francín Armengol, también había masificación, pero se negaba. Y ahora, gracias al alza de la voz que ha hecho este colectivo ciudadano de decir no podemos más, a las autoridades políticas no le ha quedado más remedio que decir es que es verdad, hay que hacer algo. Y entonces es un debate que gracias a los ciudadanos se ha puesto sobre la mesa. Y a mí, en serio, me entristece muchísimo que 25.000 personas salgan a la calle de forma pacífica a reivindicar sus derechos y que llevamos semanas hablando de las cargas policiales que yo creo que están justificadas para garantizar la seguridad.
Serà l'anàlisi i la investigació encara manca temps, no?, per tenir una resolució del que ha passat, o sigui que ho abordarem tot d'una que tinguem més informació. Avui volíem fer molt ressò d'aquestes 25 denúncies, no?, 25 ferits per les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística, denunciaran els agents de la Policia Nacional. Volíem fer molt ressò d'aquesta denúncia i sobretot del que podria suposar en el futur. 9:43, una pausa més, uns consells i continuem en ruta analitzant la actualitat d'aquest dijous aquí al dia.
IB3 Ràdio és música. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca.
S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo. La dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo. Y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Són les 9 i 45 minuts, és dijous, i vos trobeu en temps de tertúlia amb l'anàlisi de l'actualitat. I vos record que avui tenim una xerrada, estem mantenint una xerrada amb Alicia Mateus, Guillem Porcel i Pep Maria Aguiló. Els temes d'actualitat a vegades es repeteixen en el temps, i un d'ells, sobretot el que lidera el rànquing de temes, sobretot que més preocupen els ciutadans de les Illes Balears, és tot el referit amb les qüestions d'habitatge. Avui és notícia que Balears, no és cap sorpresa, però sí que no per això deixa de ser cridaner, no?, ni important. Som la comunitat amb més pes de la demanda internacional en el mercat residencial. 3 de cada 10 operacions de compra-venda d'habitatges registrades entre els mesos d'abril i juny aquí a les Illes han tingut com a comprador una persona estrangera. És un percentatge que supera, com era d'esperar, la mitjana estatal, en què la demanda estrangera va representar el 15% del total de les operacions, amb més de 26.000 compra-vendes. Un informe publicat per el Col·legi de Registradors que situa les Illes com a la segona comunitat autònoma amb el preu mitjà d'habitatge més elevat de tot l'Estat. Això tampoc és cap sorpresa, perquè hem parlat més d'una vegada, amb més de 4.300 euros al metre quadrat. Coses que criden l'atenció d'aquest estudi. Que el cas de Palma, de Ciutat, supera els 4.200 i que els ciutadans britànics van encapçalar les adquisicions estrangeres en prop d'un 7% del total, seguits també dels alemanys i dels neerlandesos. Som el focus, el punt de mira, el punt d'atracció de moltíssims de compradors internacionals, però la realitat ens diu, Guillem, que nosaltres no podem accedir a un habitatge.
A més, està passant una cosa a Balears, que és que hi ha dos mercats que no se toquen ni se coneixen. Hi ha un mercat internacional, és que gent amb molt de dobbers estrangera està comprant en aquestes illes, i molts ho fan a través de intermediaris que moltes vegades inclús no tenen oficina aquí, sinó que ho fan de forma totalment per internet, i tenen compradors que ja directament fan la gestió des dels seus països. I després tenim una realitat, i és que la gent treballadora d'aquestes illes, per exemple, no pot accedir a un habitatge, i quan intenta accedir a un habitatge, per exemple, se troba, la setmana passada sortia un informe que crec que eren 180 persones lluiten per cada pis de lloguer en aquestes illes. Clar, això el que fa és que hi ha una diferència molt gran entre qui se pot permetre comprar un habitatge i la gent que, pues, cerca un habitatge per viure. Crec que en aquestes illes que cada vegada és més difícil, i sobretot aquí tenim un problema de no podem assumir entre 10 i 15.000 nous residents cada any. Jo no m'aturaré de defensar-ho aquí cada vegada que venc, perquè crec que és una realitat que s'està obviant amb molt d'anàlisi, però no hi ha cap comunitat que pugui assumir entre 10.000 i 15.000 nous residents que necessiten un habitatge, que necessiten fer una vida, a unes illes, sobretot, limitades. I per això crec que la situació és tan dramàtica i veig, per això, dos mercats que ni se toquen.
Eso iba a decir, sobre todo porque aquí somos un territorio limitado, no es que esta cantidad de personas lleguen a Extremadura, a Castilla, que pues no están tan pobladas, pero es que Baleares, además de estar muy poblada, tiene una limitación porque son islas. A mí me explicaba ayer el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria qué es lo que está pasando en Baleares. Y claro, en estos momentos es que los únicos que pueden comprar son extranjeros. Tampoco es que los extranjeros quitan las casas a los baleares, eso no es verdad. Hay muy poca oferta de vivienda residencial, es decir, de precios asequibles que puede pagar una persona de clase media alta en Baleares. Hay muy poca, es prácticamente inexistente. Lo que sale se vende de inmediato. ¿Qué es lo que hay? Vivienda de lujo o de superlujo. Y esas viviendas, lamentablemente, los baleares no podemos comprarlas. Eso hace que ayer había una dicotomía en este informe del Colegio de Agentes de los Registradores, perdón, y era que las ventas caen por segundo trimestre consecutivo, un 13%. Baleares creo que es la cuarta comunidad en la que más caen las operaciones de compra-venta, pero al mismo tiempo el precio de la vivienda sigue subiendo. Creo que era un 3,6%. Solo Madrid tiene el metro cuadrado más caro que Baleares, claro. Entonces te lleva a preguntarte por qué, si caen las ventas, los precios suben. Y es por esto, porque en el mercado solo hay viviendas caras o muy caras que suben la media del precio, y de las que se pueden comprar los de aquí, pues esto no hay.
Sí, un poco. Recuerdo lo que han dicho los dos compañeros. El tema de los habitatges demostra que hay caminos paral·lels que mai s'arriben a creuar. Per tant, els residents d'aquí, cada pic, li costa més i té més problemes, però potser un anglès, un alemany, un nòrdic de classe mitja alta que ha pogut estoviar, i quan mira opcions per comprar, fins i tot, en el bon sentit, per especular o per viure, diu Mallorca, perquè Mallorca ara estem com estem, però fa 10-15 anys era tot els diaris, tot el internacional, de no res com Mallorca, no res com Palma. Era així.
Que varen sortir a The Times, no? Com una de les ciutats, Palma.
La mejor ciudad del mundo para vivir, Palma.
Sí. Jo no sé si aquest article mos va passar factura o no. Sempre m'ho he plantejat, no? Sí.
I aquest xip va començar... quedat en molt d'europeus. Però nosaltres, clar, estem s'ha passat i, com els companys han explicat molt bé, la situació és una altra. I potser per un senyor d'una gran multinacional diu, me voy a Mallorca, aquí està bé, però...
Claro, si lo comparas, por ejemplo, con el clima de Londres, si vienes aquí a Baleares, que tiene sol gran parte del año, unas temperaturas suaves, aunque en verano ahora ya son bastante altas, no tiene nada que ver. También me comentaba el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que las casas de lujo y superlujo, sobre todo las de lujo, esas que están entre un millón y medio, tendrán que bajar. Porque el panorama internacional, la incertidumbre que hay, lo que está haciendo es que estos compradores han frenado las ventas a la espera de que puedan bajar. Pero claro, son viviendas que una persona de clase media alta, ya es que de clase media baja ni siquiera hablamos, porque está totalmente excluida del mercado de la vivienda, no pueda acceder.
Y también yo creo que aquí hay un problema, y es que és molt fàcil comprar un habitatge que no sigui per resident. És a dir, molts d'aquests habitatges se compren i segurament no passen ni 3 mesos en aquestes illes. Per exemple, fa poc veia un reportatge a una revista alemana que feien cases d'alemans que viuen aquí, bueno, que tenen casa aquí a Mallorca, i la majoria deien que venien aquí pues, un parell de setmanes sense any i que la tenien per això. Clar, en el moment que aquí no hi ha una limitació, per exemple, que els residents puguin comprar un habitatge, que jo crec que és una de les batalles que s'hauria de donar, pues, això provoca que tothom pugui comprar. En el moment en què hi ha una diferència entre els que té dos bés i els que no té dos bés perquè té un salari normal, això el que fa és que la realitat és que els que té més dos bés pues, podrà accedir
viene,
a més
El que viene aquí
habitatges.
Un par de setmanes no se compra un pisito de 300,000-400,000 euros. Bueno, se compra una casa de más de 1 millón de euros. Y también es cierto que desde la pandemia Hay muchas personas de otros países que están teletrabajando en Mallorca, van un día o dos a reuniones a sus ciudades y vuelven, porque, insisto, el clima de allí no tiene nada que ver de aquí. Yo creo que no debemos hacer el enfrentamiento de los extranjeros nos quitan las casas, porque no son casas a las que nosotros podamos acceder las que ellos compran. Aquí lo que hay que hacer es un parque de vivienda pública, que el otro día hablábamos de la construcción de 313 viviendas, creo que eran, de VPOs, y también atajar cuántas viviendas vacías hay en Baleares, dar seguridad al propietario para que esas viviendas salgan al mercado del alquiler. I bueno, pues que estén ocupades.
De totes maneres, la nostra comunitat necessita un poc d'ajuda, reforços, atenció, i me ve molt bé aquest argument un poc per lligar-ho amb el que planteja avui Guillem Porcel i publica el diari Última Hora, no? Com Balears sempre ha estat, o sempre destaca, no?, per oferir més del que després rep. Estic parlant de finançament autonòmic.
Sí, bé, clar, avui, bueno, ahir va sortir un informe del president del director de FEDEA en el que confirma, pues, la tendència que fa anys que en aquestes illes és que aportam cada vegada més recursos en el sistema de finançament i a l'hora de rebre en rebem cada vegada menys. Clar, això també és perquè Balears és una mina d'or, sobretot en quant a recaptació fiscal, és a dir, aquí la recaptació fiscal a la darrera dècada, per exemple, s'ha disparat moltíssim, i la realitat és que mos arriben mancos recursos des que hauríem de tenir. Això afecta directament a tot el que puguin ser serveis públics, i sobretot si tenim en compte la bomba demogràfica que hem viscut tots aquests anys, és a dir, nosaltres generam unes divises i uns ingressos molt elevats, però a l'hora de fer front en aquestes conseqüències que et suposa un model que cada vegada hi ha més residents i més activitat econòmica, pues els recursos no són suficients. I això són dades de 2024.
Exacte.
La previsió és que 2025 i 2026, que han estat anys d'absolut rècord en quant a recaptació, la diferència encara sigui major. És a dir, si aquest punt hi ha una diferència entre quantitat de recursos que aportam i la davallada en quant a rebre, això s'anirà agreujant a mesura que passin els anys.
Mira, aquí Pep Maria mos pot dir que és una qüestió que des de quan recorda que se'n parla de finançament autonòmic i diferència entre comunitats autònomes, perquè és un problema que du cronificat en el temps, sí, moltíssims sí. D'anys. No t'estic dient que siguis el més major, però sí el de més experiència, no?
Més experiència. Sí, jo crec que des que va començar pràcticament l'estat de les autonomies, això ja, quan ja era jo... Jo crec que el problema... Qual que pico explicat, s'estat així com estàs, vivim tots una finca i hi ha un veïnats que sempre estan posant més i més i més, i qualque any posaríem més i n'hi ha un altres que posen molt poc.
M'encanta el paral·lelisme en la comunitat de veïnats, eh? Perquè és meravellós, perquè les comunitats de veïnats sempre hi ha
bregues. És un veïnat que no dona bregues. Paga i no dona bregues.
I clar, i diu, però vostè, el veïnat d'esquart, diu, vostè guanya més. Diu, bé, és la meva feina i m'esforç i potser faig dues feines i vostè està tot el dia mirant pel·lícules. O sigui, aquesta bona relació veïnal que hi havia fa anys s'ha anat degradant i la situació no canvia. Sempre dèiem, s'ha de replantejar el model de finançament, però no s'arriba a fer fons i les conseqüències són un poc el que...
El ejemplo, Pep Maria, és maravilloso. Yo te lo compro, sigo con él. Claro, mientras ese vecino rico, entre comillas, aporta y aporta y aporta, el resto... pues van mejorando su casa, arreglando pues lo que es su vivienda, ¿no? Claro, Baleares pues no puede arreglar sus carreteras, ni su transporte público, ni sus hospitales, ni sus colegios, porque claro, como tiene que aportar tanto y le llega tan poco, pues ¿qué pasa? Que tenemos infraestructuras desfasadas y, como decía Guillén, cada vez más población, es que es una bomba explosiva. Y así está Baleares, que era una de las comunidades de las regiones europeas con un mayor PIB y vamos cayendo, pero además de forma importante, y el nivel de vida y los servicios que tenemos aquí pues cada vez están más degradados.
L'altre dia hi havia crítiques perquè va sortir el govern central a dir que el creixement econòmic era l'hòstia, que Espanya anava superbé, i hi havia moltes crítiques perquè deien que el govern té un discurs a Madrid que quan la terra és aquí no té cap sentit. Però és que, clar, no s'entén aquesta eufòria econòmica del govern central sense entendre que nosaltres hem d'estar putejats en aquest sentit, perquè la realitat és que en aquestes illes la màquina no deixa de créixer perquè aquesta... És a dir, l'Estat és un dels principals beneficiaris de que això sigui així. Sí. I sobretot perquè Balears no dona brega amb aquests temes. Que això és una altra qüestió. Som una comunitat que en el final pagam i acotam el cap.
Porque no tenemos peso en Madrid. Es el problema que tenemos. Porque lo poquito que se consigue aquí, como el descuento de residentes, se lo debemos a Canarias, que ellos sí que tienen su diputado propio, que al final siempre al gobierno de turno, sea PP, PSOE, le hace falta y entonces le dan cosas. De vez en cuando Canarias se acuerda de nosotros y nos mete en el saco. Pero nosotros, al no tener peso político... No pintamos nada.
Alicia, Guillem, Pep Maria, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa. Que tingueu un bon dijous.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Serveis informatius a la ràdio. Petita pausa per publicitat a la televisió. Tot d'una encetam la segona hora de programa.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.